Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora.
5 minuts més.
Benvinguts al despertador de referència a les nostres comarques. És hora de saber de què va el dia. Ara mateix tenim temperatures. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Una mica més fresquetes, però tenim el cel completament serè a les nostres comarques. Això sí, en presència de boires. Quina és la situació?
Doncs ara mateix tenim 3 graus sota 0 a Vall de Núria. Tenim un de positiu a Das. 2 graus els tenim a Mieres i a Camprodon. 3 a la Vall d'en Bas, 4 graus els tenim a Sant Pau de Segúries, a Ripoll, a Santa Pau també, a Olot, a Les Preses i a Montagut. 5 graus a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 6 a Girona i a Banyoles i 7 graus a Figueres i també a Roses.
Previsió del temps, quin dia ens espera avui, Dani?
Ja també variable, mig ennublat, boira al matí, la temperatura no canvia, de dia sempre estarem entre els 14 i 17 graus aproximadament, i a la tarda, novament, ruixats a comarques interiors. No semblen intensos. Dimecres puja una mica la temperatura i molt poca pluja. Dia variable, mig ennublat, però potser més clarianes, amb més estones de sol. Els ruixats de tarda serien aïllats al voltant d'Osona, Guilleries, Collsacabra, en aquest sector, i potser el Pirineu Oriental, poca cosa. Tot això preveient que potser el cap de setmana baixi més la temperatura i cap a divendres, nit o dissabte, podria arribar un front de pluja i neu, neu a cota més baixa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Fageda culmina unes millores valorades en 4,2 milions d'euros que garantiran la seva sostenibilitat i viabilitat. Ho assegura la directora general Sílvia Domènech perquè la renovació de maquinària de la fàbrica de làctics i l'increment de personal els ajudarà a seguir sent competitius en el mercat.
Preservar 59 llocs de treball protegits a la nostra fàbrica de iogurts i postres i també n'hem creat 10 més, 5 de centre especial de treball, que en el nostre centre especial de treball hi tenim doncs, les persones amb discapacitat capacitat intel·lectual o bé en situació de malaltia mental i també 5 llocs de treball més del col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social que en aquest cas estan a la nostra empresa d'inserció.
2,5 milions d'euros dels 4,2 els ha aportat la Generalitat a través d'un programa pensat per empreses amb un fort tarannà social com és la Fageda. L'Hospital de Can de Bànol avui torna a ser notícia. Salut diu que no té cap intenció de tancar-lo i que treballen per fer-lo viable. La Regió Sanitària de Girona s'ha reunit amb alcaldes del Ripollès per esvair dubtes sobre el nou mapa sanitari. Escoltem a Jaume Heredia, és el seu titular.
No hi ha cap intenció de tancar l'Hospital de Can de Bànol i per això és imprescindible que el transformem, per donar servei a aquesta nova visió que des del Departament de Salut tenim sobre els hospitals comarcals.
Després de més de 40 dies sense servei a la línia R3, Esquerra Republicana presenta una proposta de resolució al Senat per restablir el servei tan aviat com sigui possible, així com exigir una màquina llevaneu que Adif va decidir retirar ara fa uns anys.
A més, davant del plantejament de reprendre el servei des de la Garriga fins a Ripoll, el grup defensa que hauria d'arribar fins a Ribes.
Escoltem a Joaquim Roqués, portaveu de Tots Fem Ribes i membre de l'executiva local d'Esquerra Republicana.
D'Esquerra Republicana el que reclamem és que, bueno, a part de totes les incidències que hi ha normalment a l'R3, resulta que la línia R3, bueno, no té màquina llevaneus, quan abans tenia aquesta màquina llevaneus. Amb aquest hivern que hem passat justament avui, que està plovent, estem aquí a l'estació de Ribes, on no passen trens, perquè hi ha un servei d'autobusos. Però, bueno, està nevant a la Molina. La línia no té una màquina llevaneu. Ens creiem que en una línia on les vies arriben a 1.500 metres d'alçada, que no hi hagi llevaneus no és de rebut.
El pla de barris i la nova promoció de pisos a Sant Cristòfol són les prioritats en matèria d'habitatge a Olot.
Segons l'alcalde Agustí Arbós, són els dos principals objectius on treballarien el futur més proper. Alhora ha detallat que la part comercial del centre de la ciutat també és un aspecte que s'ha de recuperar. En aquest sentit, ja s'han paralitzat per un any dues zones comercials a les afores de la ciutat.
Ara estem en un moment que això ha anat d'aquesta manera. Segurament tots ens agradava també aquell comerç de proximitat amb el barri, etc. Això, malauradament, ja no estem en aquesta lluita. Ara estem en la lluita de preservar el comerç que ja tenim i mirar que funcioni.
Plantegen millores al barri vell de Montagut, però l'Ajuntament assegura que sense finançament supramunicipal moltes de les propostes no podran tirar endavant, ho diu l'alcalde Lluís Abel.
La idea de recuperar certs habitatges, que això lligaria amb el tema d'habitatges, després ja la idea d'un cinturó al voltant de la zona sur, que pogués donar una mica la volta per la banda de baix del poble, que té com un mirador a la vall de Llierca.
Aquest cap de setmana s'ha presentat davant la societat la nova junta de l'Associació de Dones de la Vall de Ribes.
Un relleu que es va produir abans d'acabar l'any i que s'ha estrenat organitzant tres jornades de propostes amb la dona com a eix principal. Dissabte destacava la sessió de tardeo al Teatre Municipal, mentre que diumenge tenia lloc l'acte central amb la lectura del manifest.
Escoltem la Sandra Alfaro, vicepresidenta de l'entitat.
Sí, estem contentes perquè això ha coincidit amb el cap de setmana del 8M. Ahir vam començar fent una xerrada amb una escriptora iraní que la tenim aquí instal·lada en el poble, i després vam passar les diapositives també d'una dona del poble, de Ribes, que és infermera i bueno, fa fotografia, i ens va passar una exposició molt xula sobre dones que abans eren cuidadores.
Homenatge en mossèn Lluís Caral a Sant Pau de Segúries, tot i que l'any passat va deixar les seves activitats pastorals. La seva empremta al municipi ha estat molt important, així ho destaca l'Albert Coma, l'alcalde de Sant Pau.
Era una persona molt estimada al poble, llavors aquí fa un any ens va deixar el mossèn Lluís, i llavors com no era avui fer-li aquest memorial amb tot l'agraïment que ha fet pel poble de Sant Pau, no només com a rector, sinó que estem en un lloc emblemàtic per ell, en el qual quan va arribar aquí com a rector va aixecar tot això que estava pues, a terra, no? Va fer la casa de colònies, va restaurar el campaner, va fer el que és el menjador, i tot, gràcies a ell això ho va tirar endavant, i llavors és un agraïment i un valor per Sant Pau i per nosaltres.
I de Sant Pau a Santa Pau, perquè fusiona el descampat i el Festival del Castell en un gran cap de setmana musical.
Del 26 al 28 de juny hi haurà concerts, cultura i propostes per a tots els públics en una iniciativa que vol convertir-se en un projecte de poble i en una cita destacada del calendari cultural de la Garrotxa.
Escoltem l'alcaldessa Cris Capó.
A nosaltres ens fa molta il·lusió que el descampat agafi aquesta empenta, no?, aquests nous aires, i que es fusioni amb el Festival del Castell, perquè sumem esforços, tenim tot un cap de setmana d'actes culturals al poble, dinar popular, presentacions, concerts, vull dir, serà un cap de setmana de sardanes, de música i de cultura al nostre poble. Que el que volem a Santa Pau és un poble unit, amb ganes de fer coses junts i gaudir de que la gent que ve de fora pues, pugui gaudir d'aquests artistassos i artistasses que passaran el cap de setmana per Santa Pau.
Es recullen més de 500 euros per l'Associació de Persones amb Discapacitat de la demarcació de Girona gràcies a la làmina de l'Home dels Nassos del CET.
La iniciativa, que se celebra cada 31 de desembre, enguany volia retre homenatge a la capitalitat de la sardana. Des del CET expliquen que és una quantitat més baixa respecte a altres edicions. Des de l'Associació de Discapacitats agraeixen el benefici obtingut, que servirà per començar un nou taller a inicis d'estiu.
Escoltem la presidenta del CET, Adela Moya.
Com cada any sempre ens reunim allà i bé, encara que sigui sempre el mateix acte, cada any és diferent, cada any hi ha una floració de gent diferent un any de l'altre, i bé, i tot el recapte doncs, que puguem tenir, tot suma, un any és més, un any és menys, però bueno, pensant que per l'associació que ho rep, tot és sumar.
Un gol de falta dona la victòria al Club Esportiu Besalú davant del Camprodon.
El partit va tenir un ritme molt alt durant els més de 90 minuts de joc, que es van decantar amb un solitari gol a la primera meitat. Amb aquesta victòria, el conjunt garrotxí és més líder del grup tercer de tercera catalana.
Escoltem el tècnic del Besalú, Nil Congost.
Tan just un empat, inclús si el Camprodon els últims minuts hagués remuntat, pues, no hagués estat res raro, però bueno, a la primera part nosaltres també podíem haver marxat 2-0 descans tranquil·lament. Partit igualat, partit intens, ja no a nivell físic o de duresa, sinó d'intensitat i de ritme de pilota. Partit molt ben parit, molt xulo, i queda marcat una mica la segona part per aquesta expulsió d'en Juan, però bueno, ens aportem la victòria i estem molt i molt contents.
I el Club Esportiu Noia supera l'Hoquei Club Ripoll per 2-4 i se situa a segona nacional catalana.
Els ripollesos guanyaven 2-0, però la represa els visitants van fer un pas endavant remuntant el partit. El conjunt dirigit per Francesc Carmona baixa fins a la cinquena posició i surt ara de la zona de play-off descens amb un partit guanyat dels últims 4.
La segona ens han dominat ells, han set millors que nosaltres, i amb el 2-0... havíem intentat atacar d'una forma una mica més ordenada, que ens permetés allargar els atacs, perquè ells ens estaven fent mal, i penso que amb el 2-0 sí que hi ha hagut uns minuts d'estabilització que semblava que podíem controlar una mica el partit, però el gol, el 2-1 els ha fet entrar i han seguit amb la mateixa intencionalitat que tota la segona part, i al final s'enduen 3 punts merescuts.
I el Club Tenis Taula Olot tanca una nova setmana d'èxits en el millor moment de la seva història.
El conjunt olotí va viure una gran jornada després de la recepció a l'Ajuntament d'Olot per la consecució de la Copa del Rei i la victòria en el derbi gironí davant l'Escala. El president del Club Tenis Taula Olot és Enric Llagostera.
No oblidem els orígens que en van venir. Quan començàvem amb un equip de tercera provincial, anant als desplaçaments en cotxes particulars, més de 20 persones doncs fent costat a aquell equip de tercera provincial, que ara ja ens han anat a 9 categories per sobre fins a la superdivisió. És important, molta gent ha passat per aquest club durant aquests 43 anys. Dediquem-los també aquesta victòria a tots ells, els que són aquí i els que pel motiu que sigui ja no hi són.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som la Duart i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. La Fageda culmina unes millores valorades en 4,2 milions d'euros que garantiran la seva sostenibilitat i viabilitat. Ho assegura la directora general Sílvia Domènech, perquè la renovació de maquinària de la fàbrica de làctics i l'increment de personal els ajudarà a seguir sent competitius en el mercat.
2,5 milions d'euros dels 4,2 els ha aportat la Generalitat de Catalunya a través d'un programa pensat per empreses amb un fort tarannà social com és la Fageda.
Gerard Puigdemont.
A la fàbrica de làctics de la Fageda s'ha completat una transformació iniciada fa 2 anys i mig. S'ha adquirit nova maquinària, s'ha ampliat la capacitat productiva, s'han fet millores d'eficiència dels processos i ben aviat trauran una nova gamma de iogurts. S'ha renovat l'embassadora, el sistema de neteja, s'ha adequat la caldera de biomassa i s'han construït nous molls de càrrega, entre altres accions. Unes millores que van acompanyades de la possibilitat d'incrementar la plantilla de persones amb discapacitat o col·lectius de risc. En parla Sílvia Domènech, directora general de la Fageda.
Preservar 59 llocs de treball protegits a la nostra fàbrica de iogurts i postres, i també n'hem creat 10 més, 5 de centre especial de treball, que en el nostre centre especial de treball hi tenim doncs les persones amb discapacitat intel·lectual o bé amb situació de malaltia mental, i també 5 llocs de treball més del col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social, que en aquest cas estan a la nostra empresa d'inserció.
Tot plegat està possible gràcies a un pla d'inversions valorat en 4,2 milions d'euros, 2,5 dels quals finançats per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Empresa i Treball i més concretament per mitjà del programa Invest Treball Protegit. En parla Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat.
La Fageda és, i això ens ho va explicar en el seu moment el senyor Cristóbal Colón, volem fer diners, i ho diu obertament, volem tenir una productivitat econòmica per al que estan tenint aquest creixement de ventes, però no podem fer-ho sense tenir aquesta altra pota social. I per tant, això penso que és senzillament immillorable. És a dir, no, és molt difícil trobar una empresa que et digui obertament que està en el mercat per guanyar diners com totes les empreses, però que alhora té aquest component, permeten entre cometes, de responsabilitat social corporativa tan elevat i tan compromès.
Des de la Fageda asseguren estar contents i sentir-se tranquils per seguir competint en una indústria alimentària canviant en els darrers anys, tant des del punt de vista dels aliments com també pels preus i les vendes. Un punt de vista econòmic que, en el cas de la Fageda, fa balança amb l'aportació humana i social que es proposen. Sense una inversió així, asseguren que el seu projecte podria haver quedat en risc.
Contenta, tranquil·la, també, perquè, com hem comentat abans, aquesta inversió possibilita i, volia dir, quasi garantitza, no?, que tinguem més possibilitats de sostenir-nos i de perdurar, que és el que hem de procurar. Requereix d'una inversió recurrent, que un projecte social com nosaltres no sempre som capaços de tenir aquests fons, no?, per anar reinvertint, i que és una responsabilitat compartida i que era cosa de tots doncs poder fer els canvis necessaris, i com bé has dit, no per augmentar capacitat productiva, perquè no tenim unes ànsies de créixer per créixer, no som aquest projecte nosaltres, sinó per poder sostenir la nostra posició en el mercat, poder posar-nos al dia a nivell d'instal·lacions
Un projecte, el de la Fageda, que no seria possible sense l'equip de suport per a totes aquestes persones amb necessitats especials, liderats per les educadores socials. Actualment, de les 387 persones que treballen a la Fageda, 167 tenen algun tipus de discapacitat, malaltia mental o risc d'exclusió. 59 d'aquestes 167 treballen a la fàbrica de làctics.
És un quart de nou. Salut diu que no té cap intenció de tancar l'Hospital de Can de Bànol i que treballen per fer-lo viable. La Regió Sanitària de Girona s'ha reunit aquest dilluns amb alcaldes del Ripollès per esvair dubtes sobre el nou mapa sanitari.
Inicialment estava prevista l'assistència de la consellera de Salut, Olga Pané, però finalment no hi ha assistit i ha estat presidida pel gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia.
No hi ha cap intenció de tancar l'Hospital de Can de Bànol i per això és imprescindible que el transformem, per donar servei a aquesta nova visió que des del Departament de Salut tenim sobre els hospitals comarcals. Evidentment, si mantenim l'Hospital de Can de Bànol, l'hem de fer viable econòmicament. Per tant, haurem de garantir el finançament possible que faci possible que l'Hospital de Can de Bànol transformat es converteixi en un hospital viable.
En aquest sentit, ha dit que CatSalut ha estat treballant amb el Departament de Salut per definir les carteres de serveis que han d'anar a cada territori i a cada proveïdor.
Fins ara potser parlàvem de que cada comarca havia de tenir o cada 20 minuts hi havia d'haver-hi un hospital. Per tant, primàvem la infraestructura. No, ara primem el resultat. O sigui, tot allò que puguem fer amb proximitat, amb qualitat i amb seguretat, ho hem de fer apropant-nos a la ciutadania. Tot allò que requereixi que la ciutadania s'ha de moure per fer-ho amb qualitat i amb seguretat, doncs haurem d'ajudar la ciutadania a que faci aquest pas. Cada vegada estem parlant de fer 15, 20, 30 minuts més, però haurem de garantir-ho per fer-ho precisament amb seguretat i amb qualitat.
Des de Salut han assegurat que els ciutadans de la vall de Camprodon podran continuar sent atesos a l'Hospital de Camp de Bànol, si així s'acorda amb el seu equip de primària de referència.
I després de més de 40 dies sense servei a la línia R3, Esquerra Republicana ha presentat una proposta de resolució al Senat per restablir el servei tan aviat com sigui possible, així com exigir una màquina llevaneu que Adif va decidir retirar ara fa uns anys.
A més, davant del plantejament de reprendre el servei des de la Garriga fins a Ripoll, el grup defensa que hauria d'arribar fins a Ribes.
Carolina Ríos.
Esquerra Republicana reclama mesures immediates perquè es restableixi el funcionament del tren i, sobretot, exigeix al govern espanyol i a Adif que tornin a ubicar una màquina llevaneu a l'estació de Ripoll. Per aconseguir-ho, els republicans han presentat una proposta de resolució al Senat i han presentat mocions en diversos ajuntaments del Ripollès. Ens ho explica Joaquim Roquer, portaveu de Tots Fem Ribes i membre de l'executiva local d'Esquerra Republicana a la Vall de Ribes.
Des d'Esquerra Republicana el que reclamem és que, bueno, a part de totes les incidències que hi ha normalment a l'R3, resulta que la línia R3, bueno, no té màquina llevaneus, quan abans tenia aquesta màquina llevaneus. Amb aquest hivern que hem passat, justament avui, que està plovent, estem aquí a l'estació de Ribes, on no passen trens, perquè hi ha un servei d'autobusos. Però, bueno, està nevant a la Molina. La línia no té una màquina llevaneu. Ens creiem que amb una línia on les vies arriben a 1.500 metres d'alçada, que no hi hagi llevaneus no és de rebut.
Segons ha explicat el regidor, s'està estudiant la possibilitat de posar en funcionament el servei ferroviari entre la Garriga i Ripoll. Tanmateix, el grup defensa que, com a mínim, el tren arribi fins a Ribes de Freser.
Bueno, ara s'està plantejant el torni a haver-hi trens des de la Garriga. Bueno, per què no arriben fins a Ribes, perquè s'està plantejant que sigui fins a Ripoll. Doncs, bueno, doncs resulta que dintre les obres que s'estan fent, estan fent també diferents arranjaments en els túnels de Toses, perquè fins ara anaven a 20 km per hora els trens. El que reclamem és que ja es posi en marxa el tren des de, com a mínim, des de la Garriga fins a Ribes, per donar el servei de tren, perquè 40 dies sense tren comença a ser una mica inadmissible.
Tot i que actualment hi ha el servei alternatiu d'autobusos, Roque assegura que aquesta no és una solució ni una alternativa.
No té res a veure el servei d'autobusos de Vic a Barcelona amb el servei d'autobusos que passa per la Collada de Toses. Jo animo a les persones, que jo sóc usuari de tren perquè treballo a Puigcerdà, que agafin l'autobús passant per la Collada. Triga molt més i mareja bastant, vull dir, perquè no és el mateix una carretera recta que una carretera molt sinuosa. O sigui, l'autobús no és una opció pràctica per la gent que va treballar o per la gent que vol estudiar, a més perquè dura molt més, no? I a més l'autobús no passa per les... Bueno, hi ha tot un sistema perquè els autobusos grans no passen per la carretera de Toses. Llavors, això també provoca que, bueno, ha passat que autobusos que van en línia cap a Ripoll, doncs es salten inclús l'estació de Ribes. Tenim casos de gent que estava esperant aquí i l'autobús ha passat de llarg. Llavors se'n diu que esperen encara una hora i pico més.
A banda de totes aquestes problemàtiques en el tren i en el servei d'autobusos, els republicans també han mostrat el seu malestar perquè la cantina de l'estació de Ribes i d'altres municipis tampoc està en funcionament.
Són les 8 i 20. El pla de barris i la nova promoció de pisos a Sant Cristòfol són les prioritats en matèria d'habitatge a Olot.
Segons l'alcalde Agustí Arbós, són els dos principals objectius on treballaria en el futur més proper. Alhora ha detallat que la part comercial del centre de la ciutat també és un aspecte que s'ha de recuperar. En aquest sentit, ja s'han paralitzat per un any dues zones comercials a les afores de la ciutat.
Informa Roger Isen.
L'habitatge és una prioritat a nivell estatal, català i municipal. Per molts ajuntaments és una lluita constant on buscar-hi solucions i recursos per millorar situacions com la falta de pisos o de preus i condicions que no permeten que persones habitin en certs espais. En el cas d'Olot, dos projectes són els pals de paller en aquesta matèria, el Pla de Barris i la promoció de Sant Cristòfol. El primer ja se'n coneixen els detalls des de fa uns mesos i han de començar les actuacions aquest 2026 a les primeres illes. Per altra banda, la promoció de Sant Cristòfol comptarà amb una vuitantena de pisos destinats a dos col·lectius, com són la gent gran i la gent jove. L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
Pot arribar a mobilitzar entre 300 i 500 habitatges en els propers 5 anys més 3, 8 anys, que és el temps que dura el Pla de Barris, però a més amb una potencialitat d'arribar fins i tot a més habitatges, si això segueix així i si el model funciona. I tenim un altre tema absolutament cabdal que estem urbanitzant, de fet ja s'estan fent els enderrocs i es comença l'urbanització d'aquí a la promoció d'habitatge de Sant Cristòfor, que fem allà al costat de Can Jombi perquè ens entenem a darrere el riu i que ens permetria fer una promoció d'habitatge que ja s'està tirant endavant, que seran d'entre una vuitantena, entre 80 i pico habitatges.
En el cas de la promoció de Sant Cristòfor, el desig de l'alcalde d'Olot és que siguin uns habitatges que comptin amb serveis, una línia similar a promocions com la de la plaça Balmes, tot i que, per exemple, la de Sant Cristòfol encara es troba en aquest aspecte en fase d'estudi. Lligat amb l'habitatge, especialment al centre de la ciutat, hi ha el comerç, un sector que Arbós diu que s'ha de tenir en compte.
Ara estem en un moment que això ha anat d'aquesta manera. Segurament tots ens agradava també aquell comerç de proximitat amb el barri, etc. Això malauradament ja no estem en aquesta lluita. Ara estem en la lluita de preservar el comerç que ja tenim i mirar que funcioni.
Al llarg d'aquest any es preveu que les dues prioritats en matèria d'habitatge tinguin avenços importants.
I on també necessiten finançament per dur a terme millores importants al barri vell és a Montagut. L'Ajuntament assegura que sense el finançament supramunicipal moltes de les propostes no podran tirar endavant.
Fa temps el consistori va apostar per fer un pla director i una diagnosi de possibles millores a fer. Fa uns mesos es van presentar el pla de barris, però la renda per càpita els va treure totes les possibilitats. Aquest any l'Ajuntament destinarà una part del pressupost a fer nous passos per tenir un nou POUM.
A Montagut ja fa temps que treballen per estudiar accions per millorar el barri vell. Enguany l'Ajuntament aprovarà un pressupost que ronda 1 milió d'euros i uns 40.000 aniran destinats a iniciar els treballs del nou POUM, que actualment s'està dissenyant i redactant. Des de fa mesos estan duent a terme un pla director del barri vell, amb l'ajuda dels arquitectes Eduard Callís i Helena Massana, que vol plantejar millores i aspectes d'ordenació. També estan treballant amb Dinàmic per tal de dinamitzar el comerç i potenciar la venda de productes locals i fins i tot s'ha estat duent a terme un procés participatiu amb Resilience Earth. Els resultats de l'estudi general de tot plegat s'han de conèixer aviat. Des de l'Ajuntament plantegen que algunes de les idees sorgides puguin ser incloses al nou POUM. Lluís Abel és l'alcalde.
La idea de recuperar certs habitatges, que això lligaria amb el tema d'habitatges. Després hi ha la idea d'un cinturó al voltant de la zona sud, que pogués donar una mica la volta per la banda de baix del poble, que té com un mirador a la vall de Llierca, i hi ha una zona d'aparcaments que també està plantejada. Jo crec que el més viable seria ara poder plantejar aquesta zona verda, aquest pas, com un camí de ronda, però rural.
L'Ajuntament de Montagut i Oix va presentar el Pla de Barris de la Generalitat al projecte de rehabilitació del barri vell de Montagut. El problema és que el Pla de Barris va per renda per càpita i pobles petits com Montagut i Oix els agafen la renda per càpita del municipi enter, fet que els va treure la possibilitat de poder optar a les subvencions, tot i que la part de barri vell de Montagut sí que complia amb les normes.
És més flexible, et dona més joc per poder delimitar les zones d'actuació perquè puguis entrar amb la renta que exigeixen, la renta mínima. Al ser nosaltres una subscripció electoral única, no podem separar.
L'Ajuntament espera que tota la feina que han fet els pugui servir i que la Generalitat tregui noves línies de subvenció per a pobles com Montagut i Oix, que a l'hora de la veritat no han tingut opció d'entrar al pla de barris. L'alcalde de Montagut i Oix assegura que del pla director n'han sortit idees molt bones, interessants, però admet que són idees que només es podran tirar endavant si poden comptar amb finançament supramunicipal.
Un gol de falta dona la victòria al Club Esportiu Besalú davant del Camprodon.
El partit de la jornada no va decebre a ningú. Va tenir un únic gol, però va ser un autèntic gol de falta que va entrar per tot l'escaire. A part, també va tenir ocasions, expulsions, intensitat i un ritme de joc molt elevat. Els primers 30 minuts de partit el Besalú va sortir millor i va estar més encertat amb joc i intensitat que els del Ripollès. De fet, amb una falta llunyana van aconseguir el primer gol del partit i l'únic gràcies a Marc Bremont al minut 15 del partit. El tenc del Besalú, Nil Congost, valora el partit del seu equip.
Tant just un empat, inclús si el Camprodon els últims minuts hagués remuntat, pues, no hagués estat res raro, però bueno, a la primera part nosaltres també podíem haver marxat 2-0 descans tranquil·lament. Partit igualat, partit intens, ja no a nivell físic o de duresa, sinó d'intensitat i de ritme de pilota. Partit molt ben parit, molt xulo, i queda marcat una mica la segona part per aquesta expulsió d'en Juan. Però bé, ens aportem la victòria i estem molt i molt contents.
Els últims minuts de la primera meitat i sobretot a la segona, la Unió Esportiva Camprodon va fer un pas endavant i va estar millor que el Besalú. Tot i generar ocasions, no va estar encertat de cara a gol i no va poder empatar el partit. Al minut 65 del duel, Juan José Mazuera va ser expulsat amb doble groga pel Besalú i a partir d'allà els camprodonins van generar i tancar els garrotxins a la seva àrea. El tècnic del Camprodon, Manel Puigvert, es mostra satisfet del seu equip, tot i la derrota.
Ocasions en segona part i penso que l'equip marxa d'aquí, doncs hem fet bé les coses, però sense el premi que realment es mereix. Per tant, l'equip està junt, l'equip està unit i nosaltres intentarem seguir doncs, el mateix ritme, el mateix concepte, la mateixa idea que teníem des del principi de temporada.
El partit va estar marcat, per cert, per la lesió d'Eduard Martínez al minut 80 de partit i al tram final del partit també va haver-hi l'expulsió de Marc Roura per al Camprodon. Anem a la publicitat, a la tornada, més continguts, fins ara.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La caritat és viva. La caritat és vida.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
Però què fas?
No és el que sembla, carinyo.
Com que no? Estaves al llit embolicada amb un nòrdic.
Xxxt, prova'l. T'agradarà. És irresistible.
A Matalasseria Reixac d'Olot descobriràs plaers que no t'esperaves. Matalassos, nòrdics, coixins i roba de llit per perdre-hi el son o per no voler sortir del llit. Matalasseria Reixac d'Olot. El descans més apassionat. Ens trobaràs al carrer Notari Closells 11 davant els Cines Olot.
A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com.
Bon dia, són 8:45, ens posem al dia de l'actualitat informativa de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Fageda culmina unes millores valorades en 4,2 milions d'euros que garantiran la seva sostenibilitat i viabilitat. Ho ha dit la directora general Sílvia Domènech, perquè la renovació de maquinària de la fàbrica de làctics i l'increment de personal els ajudarà a seguir sent competitius en el mercat.
2,5 milions d'euros dels 4,2 els ha aportat la Generalitat de Catalunya a través d'un programa pensat per empreses amb un fort tarannà social com és la Fageda.
Preservar 59 llocs de treball protegits a la nostra fàbrica de iogurts i postres, i també n'hem creat 10 més, 5 de centre especial de treball, que en el nostre centre especial de treball hi tenim doncs les persones amb discapacitat intel·lectual o bé amb situació de malaltia mental, i també 5 llocs de treball més del col·lectiu de persones amb risc d'exclusió social, que en aquest cas estan a la nostra empresa d'inserció.
8:31.
No hi ha cap intenció de tancar l'Hospital de Campdevànol, i per això és imprescindible que el transformem, per donar servei a aquesta nova visió que des del Departament de Salut tenim sobre els hospitals comarcals.
És el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, diu que Salut no té, ho sentíem, la intenció de tancar l'Hospital de Campdevànol i que treballen per fer-lo viable.
La Regió Sanitària de Girona s'ha reunit amb alcaldes del Ripollès per esvair dubtes sobre el nou mapa sanitari.
Després de més de 40 dies sense servei a la línia R3, Esquerra Republicana presenta una proposta de resolució al Senat per restablir el servei tan aviat com sigui possible, així com exigir una màquina llevaneu que DIF va decidir retirar ara fa uns anys.
A més, davant del plantejament de reprendre el servei des de la Garriga fins a Ripoll, el grup defensa que hauria d'arribar fins a Ribes.
El portaveu és Joaquim Roquer.
Esquerra Republicana, el que reclamem és que, bueno, a part de totes les incidències que hi ha normalment a la R3, resulta que la línia R3, bueno, no té màquina llevaneus, quan abans tenia aquesta màquina llevaneus. Aquest hivern que hem passat justament avui, que està plovent, estem aquí a l'estació de Ribes, on no passen trens.
El pla de barris i la nova promoció de pisos a Sant Cristòfol són les principals prioritats en matèria d'habitatge a Olot.
Segons l'alcalde Agustí Arbós, són els dos principals objectius on treballaria en el futur més proper. Alhora ha detallat que la part comercial del centre de la ciutat també és un aspecte que s'ha de recuperar. En aquest sentit, ja s'han paralitzat per un any dues zones comercials a les afores de la ciutat.
Escoltem l'alcalde Agustí Arbós.
Ara estem en un moment que això ha anat d'aquesta manera. Segurament tots ens agradava també aquell comerç de proximitat amb el barri, etc. Això malauradament ja no estem en aquesta lluita. Ara estem en la lluita de preservar el comerç que ja tenim i mirar que funcioni.
Plantegen millores al barri vell de Montagut, però l'Ajuntament assegura que sense el finançament supramunicipal serà molt difícil tirar-ho endavant.
La idea de recuperar certs habitatges, que això lligaria amb el tema d'habitatges, després ja la idea d'un cinturó al voltant de la zona sud, que pogués donar una mica la volta per la banda de baix del poble, que té com un mirador.
Fa uns mesos es va presentar el pla de barris, però la renda per càpita els va treure totes les possibilitats. Aquest any l'Ajuntament destinarà una part del pressupost a fer nous passos per fer un nou POUM. I aquest cap de setmana s'ha presentat la nova junta de l'Associació de Dones de la Vall de Ribes.
Un relleu que es va produir abans d'acabar l'any i que s'ha estrenat organitzant tres jornades de propostes amb la dona com a eix principal.
Homenatge en mossèn Lluís Caral a Sant Pau de Segúries. Tot i que va morir l'any passat, la seva empremta al municipi ha estat molt important, sobretot a l'església de Sant Pau Vell. I a Santa Pau fusionen el descampat i el Festival del Castell en un gran cap de setmana musical.
Del 26 al 28 de juny hi haurà concerts, cultura i propostes per a tots els públics en una iniciativa que vol convertir-se en un projecte de poble i en una cita destacada del calendari cultural de la comarca.
Recullen més de 500 euros per l'Associació de Persones amb Discapacitat de la demarcació de Girona gràcies a la làmina de l'Home dels Nassos.
La iniciativa, que se celebra cada 31 de desembre, enguany volia retre homenatge a la capitalitat de la Cerdana.
En esports, un gol de falta dona la victòria al Club Esportiu Besalú davant el Camprodon.
El partit va tenir un ritme molt alt durant els més de 90 minuts de joc, que es van decantar amb un solitari gol a la primera meitat.
El Club Esportiu Noia supera l'Hoquei Club Ripoll per 2-4 i se situa segona nacional catalana.
Els ripollesos guanyaven 2-0, però a la represa els visitants van fer una passa endavant remuntant el maig.
El Club Tenis Taula Olot tanca una nova setmana d'èxits en el millor moment de la seva història.
El conjunt olotí va viure una gran jornada després de la recepció a l'Ajuntament d'Olot per la consecució de la Copa del Rei i la victòria en el derbi gironí davant l'Escala.
Immobiliària Garrotxa Activa. La teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès.
Vendre o comprar un habitatge no és només una qüestió de preu.
És saber prendre bones decisions amb informació clara i assessorament expert. Som l'Eduard i l'Adrià i a Immobiliària Garrotxa Activa t'oferim rigor, compromís i el nostre ampli coneixement.
Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Traiem el cap a l'exterior. Donald Trump insisteix que la guerra a l'Iran acabarà aviat i anuncia que aixecarà algunes sancions al petroli.
El president dels Estats Units insisteix en el bon ritme de la guerra i treu ferro a la pujada del preu del petroli.
I és que aquest dilluns el preu del barril de petroli ha superat durant moltes hores els $100 per barril i s'ha col·locat a nivells del 2022 amb la invasió d'Ucraïna. D'altra banda, Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT arriben a un acord, però USTEC no s'hi suma i manté les vagues.
L'acord preveu un augment salarial gradual durant els propers 4 anys, un complement pels dies de colònies i reducció progressiva de ràtios a primària i ESO.
Un policia acusa el Sapujol d'haver ingressat a Andorra 5.000 milions de pessetes en un termini de 12 anys.
Nous testimonis de la investigació policial desgranen al judici una coordinació entre els germans Pujol per moure diners de l'estranger d'origen desconegut.
El Suprem avala la retirada del monument franquista de Tortosa.
El tribunal ha desestimat el recurs de l'associació Despierta Espanya, que volia que el monument tornés a ser inclòs al catàleg de monuments històrics de Tortosa.
Detenen un menor per conduir drogat i temeràriament una furgoneta robada i fugir d'un control.
L'arrestat va acabar encastant el vehicle contra una pilona de ferro a Figueres.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores, Dani Ramírez.
Que també variable, mig ennuvolat, boira del matí, la temperatura no canvia. De dia sempre estarem entre els 14 i 17 graus aproximadament. I a la tarda, novament, ruixats a comarques interiors. No semblen intensos. Dimecres puja una mica la temperatura i molt poca pluja. Dia variable, mig ennuvolat, però potser més clarianes, amb més estones de sol. Els ruixats de tarda serien aïllats al voltant d'Osona, Guilleries, Collsacabra, en aquest sector, i potser el Pirineu Oriental, poca cosa. Tot això preveient que potser el cap de setmana baixi més la temperatura i cap a divendres ni tot dissabte podria arribar un front de pluja i neu a cota més baixa.
El 2026 s'obre davant nostre com una nova finestra. Una finestra plena d'oportunitats, de reptes, de futur. A Bassols Energia evolucionem, innovem, ens digitalitzem, però sense oblidar mai qui som, perquè la tecnologia és el camí, però les persones continuen sent el centre. La proximitat, l'escolta, el compromís amb el territori, això és el que ens mou. Bassols Energia. Avançar sense perdre l'essència.
Aquest cap de setmana s'ha presentat la nova junta de l'Associació de Dones de la Vall de Ribes, un relleu que es va produir abans d'acabar l'any i que s'ha estrenat organitzant tres jornades de propostes amb la dona com a eix principal. Dissabte destacava la sessió de Tardeo al Teatre Municipal, mentre que diumenge tenia lloc l'acte central amb la lectura d'un manifest. Laura Segur.
La renovada junta de l'Associació de Dones de la Vall de Ribes ha celebrat el seu primer acte amb motiu del 8M. Tres dies de propostes amb alta participació de dones i de diferents edats. Un dels objectius marcats. Divendres, primer dia amb xerrada i projecció a càrrec de Masha Mohebali, una escriptora iraniana resident al municipi, i el col·loqui i projecció del projecte fotogràfic Osses amb Vero Mora. Dissabte, després de la proposta de teatre i Titelles la cremallera es culminava amb un tardeo al Teatre Municipal. Sandra Alfaro, vicepresidenta de l'Associació de Dones de la Vall de Ribes.
Sí, estem contentes perquè això ha coincidit amb el cap de setmana del 8M. Ahir vam començar fent una xerrada amb una escriptora iraní que la tenim aquí instal·lada en el poble, i després vam passar a les diapositives també d'una dona del poble, de Ribes, que és infermera i bueno, fa fotografia, i ens va passar bueno, una exposició molt xula sobre dones que abans eren cuidadores i ara passen a ser cuidades. Va ser un acte molt emotiu i molt bonic, vam tindre molta afluència de públic i vam estar molt contentes. I avui, doncs això, comencem ara un tardeo molt divertit.
Un cap de setmana reivindicatiu al qual la nova junta l'ha valorat amb satisfacció, sobretot per l'afluència en les propostes, i que culminava diumenge al 8M amb la lectura del manifest i un acte simbòlic per recollir pensaments i idees en relació al Dia Internacional de la Dona. Bruna Pous és la presidenta.
Sí, havia de ser aquest dia, sí. Això, hem emplenat tot un cap de setmana amb activitats en el marc del 8 de març i estem molt contentes.
Per la renovada associació, actes com aquest s'han de mantenir per tal de donar visibilitat a la situació de la dona, sobretot tenint en compte que són necessaris en una localitat com Ribes de Freser, on no hi ha grans manifestacions.
Veiem que ajuda a visualitzar la situació de la dona avui en dia, i més en una localitat petita com la nostra, on no hi ha grans manifestacions o grans actes, és important que hi siguem.
La renovació de la Junta s'ha produït després de 30 anys de l'anterior directiva, un relleu que compta amb 9 dones dins l'organigrama i que destaca per ser representatiu de diferents edats.
I no deixem encara les dones, perquè Dones Muntanya, ja sabeu que és el títol d'un film en documental que explica com vivien les dones d'un determinat sector de la comarca de la Garrotxa, el sector que ocupa la Vall d'Hostoles. Aquest documental, que de fet ja està girant, obra de l'Eduard Costa i de la Sònia Armengol, ara també es trasllada en una exposició que s'ha inaugurat a les Planes d'Hostoles. Saludem a l'Eduard Costa, un dels codirectors de la proposta. Com estàs, Eduard? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé, estem aquí.
Moltes gràcies per atendre la trucada del 5 minuts més. Què podem veure a l'exposició que s'ha instal·lat a les Planes?
Doncs a l'exposició podreu veure la vida de 6 dones, que 4 d'elles surten al documental. Podreu veure també objectes de l'època i podreu escoltar-les amb uns punts d'escolta que hem preparat de tota la recerca que hem fet amb el documental. Doncs hem pogut sintetitzar la seva saviesa amb uns àudios com si les tinguéssim a la vora del foc.
És a dir, són les veus originals d'aquestes senyores?
Sí, són les veus originals, i al llarg de gravar-les durant tot aquest any doncs hem aconseguit destilar aquestes coses, aquestes pinzellades de la seva vida, però parlades de viva veu.
Eduard, explica'ns una mica, molt breument, Dones Muntanya. Exactament, jo deia que és un retrat costumista d'aquestes dones tan i tan valentes que han viscut a les zones rurals durant segles. Què és el més destacat per tu d'aquest treball?
El més destacat d'aquest treball és la intimitat que hem aconseguit amb elles, la seva generositat, els valors que ens han transmès, que són valors que crec que la Sonia i jo estem d'acord en que val la pena preservar per aquesta generació present, aquesta connexió amb la vida, amb la terra, amb l'acceptació amb la vida, i aquest paper fonamental que moltes vegades ha estat invisible de la dona com a pilar, d'aquí ve el nom de Dona Muntanya, de Dones Muntanya. Són persones que han sostingut la família, la llar, la comunitat, i que tot gravitava i girava sobre de la seva força, de la seva perseverança i de la seva amor i del cuidar.
Uh-huh. com d'important és el cuidar i com de vegades es té poc en compte o s'ha tingut poc en compte, no, al llarg dels anys?
Sí, perquè és aquest valor intangible, aquesta sala de màquines, aquest motor que ho encola tot i que sense això no s'aguantaria res en aquesta societat. Llavors, per això estem en un moment on recuperar el valor d'algú que estigui present i que cuidi, algú que cuidi de la comunitat, que cuidi de la xarxa de persones, i creiem que és important, no? En una vida tan fragmentada, tan individualitzada, tan alienada del teixit social, doncs creiem que és importantíssim que hi hagi una recuperació del valor aquest de l'amor, no? I del cuidar. Són dones que estaven allà cuidant nets, cuidant avis, cuidant besavis, eren aquest pal de paller de les famílies.
De fet, encara a dia d'avui, no? Les àvies són un autèntic pal de paller, fins i tot per les famílies modernes.
Sí, el que passa que cada vegada és una espècie més endèmica. I l'àvia ja no es queda a casa a envellir i a morir, i a vegades les famílies estan com atomitzades i com repartides, i bueno, hi ha aquest concepte de que les àvies aquelles transmeten als nets, doncs té un incalculable. Per tant, és una miqueta bé aquest cant a dir: com més els nets puguin estar amb els avis, més es connecta la roda, no?, de la vida i de les generacions.
Eduard, i per elles, per les protagonistes, què ha suposat participar d'aquest documental?
Per elles ha estat una revolució total, ha estat una cosa increïble, perquè són dones que han estat, bueno, doncs, tinguent una vida molt a l'ombra, no? I tenim diversos casos. Hi ha un cas que és el de l'Enriqueta, per exemple, que és una dona que està 80 anys penjada, allà esperxada en un mas a sota Santa Brígida Mer, i ha baixat, i de cop aquí al poble, amb el documental i amb l'exposició, doncs, no sé, l'altre dia ens deien, ha passat a ser famosa als seus 96 anys, no? Aquesta idea de que de cop ha estat visible i de cop la gent al poble la para, i això en moltes altres històries. Hi ha la Dolors, que és una dona immigrant del sud d'Espanya, de Granada, que de cop pot explicar la seva història i està allà escrita i la pots escoltar, o la Carme del Masnou, que ha viscut sempre aïllada allà als peus del cinglera del Far, i que de cop parla de la seva vida, no? I de cop veus que la seva vida a la cinglera del Far és la mateixa que la Maria Torrent de Sant Aniol de Finestres. Vinc a dir que són històries corals que poden anar d'aquí fins a Ripoll i fins a el Berguedà, no? És el mateix relat dels anys 30-40, i que és una manera de viure que ha estat molt de temps funcionant i que ara ha canviat radicalment, i elles són testimonis en vida d'aquest canvi radical.
Ja per anar acabant, el documental s'està presentant arreu, com està funcionant?
El documental està anant molt, molt bé. Ara venim d'un triplet. El divendres vam estar aquí al Centre Cultural, al cinema de Sant Pol de Mar, amb el Teatre ple. A Mieres vam estar allà, i també Can Mosquera estava ple. A Sant Feliu de Pallerols també, allà a Cales Hermanes, la gent. I ens permet, doncs, anar un pas més enllà del documental, que és aquest cinefòrum. Ens quedem jo i la Sònia a compartir amb la gent, baixem després allà a les butaques, ens quedem més estona parlant amb gent que no s'atrevia a parlar en veu alta, i continuem traient informació, i rebem molta generositat, perquè aquest posar en imatges i en paraula una vida que jo crec que moltes vegades elles no pensaven que fos valuós o important, no? I moltes d'elles o no tenien estudis, o no van a escola, o no eren ningú reconegut o destacat en un entorn social, no? Però de cop allà es veuen a dalt d'una pantalla de 3 metres per 3 metres i de cop es veuen vistes i es veuen estimades i reben aquest amor i te'l tornen també, aquest amor. I nosaltres sortim allà que no toquem de peus a terra, perquè ens emportem tota aquesta gratitud d'elles d'haver parlat de la seva vida i de tot el que van viure. Que no van ser flors i violes, que no va ser fàcil, però jo crec que amb la peça documental hem sabut veure també aquesta part lluminosa de tot el que ella ha atresorat amb la seva experiència de vida.
Doncs bé, si les voleu escoltar, heu de veure no només el documental, sinó també anar a l'antiga cooperativa de les Planes d'Hostoles, al carrer Joan Vidal, número 12, per veure aquesta exposició que emana d'aquest documental, on també les sentireu i podreu veure les instantànies més destacades. Moltíssimes gràcies, Eduard Costa, codirector de Dones Muntanya, per atendre'ns els 5 minuts més.
Molt bé, Joel, bon dia, passeu bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Bé, i no deixem encara els homenatges. Fins ara homenatjàvem a la dona. Ara homenatgem un d'aquells personatges que, sens dubte, s'ha fet estimar molt a la seva comunitat. El març de l'any passat, Sant Pau de Segúries es va acomiadar del seu mossèn, Lluís Caral. El capellà va arribar al municipi com a rector, però el seu tarannà i la seva proximitat amb els veïns el van convertir en un veí més. Per la seva part activa a la vida social i també per totes les contribucions que va fer, sobretot a l'església de Sant Pau Vell, els santpauencs i les santpauenques van fer un homenatge a la seva figura i van descobrir la placa, que per cert el recordarà sempre. Hi ha assistit la Paula Sayago.
Va arribar com a rector i es va convertir en un veí més de Sant Pau de Segúries. El mossèn Lluís Caral es va integrar al municipi col·laborant el dia a dia i prenent part activa de la vida social. El març del 2025 va morir als 90 anys i ara, un any després, el municipi ha reconegut tota la seva tasca. Una de les més destacades al llarg de la seva trajectòria va ser l'impuls de l'església de Sant Pau Vell, transformant-la en una casa de colònies. Escoltem a l'alcalde de Sant Pau, Albert Coma.
Era una persona molt estimada al poble, llavors aquí fa un any ens va deixar el mossèn Lluís, i llavors com no era avui fer-li aquest memorial amb tot l'agraïment que ha fet pel poble de Sant Pau, no només com rector, sinó que estem en un lloc emblemàtic per ell, en el qual quan va arribar aquí com a rector va aixecar tot això que estava a terra, no? Va fer la casa de colònies, va restaurar el campaner, va fer el que és el menjador, i tot, gràcies a ell això ho va tirar endavant, i llavors és un agraïment i un valor per Sant Pau i per nosaltres.
Els santpauencs tenien molt clar que calia recordar el mossèn amb un homenatge i una placa commemorativa per recordar la seva figura.
Un referent per ell ens va guiar tant com a la mainada petit que havíem estat amb ell fent les doctrines per prèvies les comunions, molta gent estimada del poble, ja era una persona molt integrada socialment en el futbol i en la caça, i això pues, va obrir a portes que no només fos el rector.
La jornada va començar amb una missa a l'església de Sant Pau Vell, un ofici solemne que va anar acompanyat del duet cel·luscòpic. Després de la descoberta del memorial es va cloure l'homenatge al mossèn amb un dinar de germanor.
I es recullen més de 500 euros per l'Associació de Persones amb Discapacitat de la demarcació de Girona, gràcies a la làmina de l'home dels nassos del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
540 euros és la xifra que s'ha recollit gràcies a la làmina solidària del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot en el marc d'una nova edició de l'home dels nassos. Com marca la tradició, la figura surt a passejar cada 31 de desembre i es fan unes làmines amb l'objectiu de recollir els màxims beneficis per una associació. Segons la presidenta del CIT, Adela Moya, aquest any fan un bon balanç del que s'ha pogut recollir.
Com cada any sempre ens reunim allà i bé, encara que sigui sempre el mateix acte, cada any és diferent. Cada any hi ha una floració de gent diferent un any de l'altre, i bé, i tot el recapte doncs, que puguem tenir, tot suma, un any és més, un any és menys, però bueno, pensant que per l'associació que ho rep, tot és sumat.
L'entitat beneficiària dels més de 500 euros recollits ha estat l'Associació de Persones amb Discapacitat de la demarcació de Girona. La seva presidenta, Sílvia Vilacova, ha detallat què faran amb aquests diners.
Aquest any la làmina solidària feta per Antavi doncs, seria per la nostra entitat, que aquest any passat doncs, vam complir els 25 anys, i per posar en marxa un taller que nosaltres ja fa molts anys que volíem fer, i per tant benvinguts són, i per tant nosaltres ja pensem que maig-juny aquest taller es portarà a terme.
Sé que volia ser de gran, però ara vull fer coses petites.
I ara hi posem música perquè Santa Pau fusiona el Descampat i el Festival del Castell en un gran cap de setmana musical. Tindrà lloc del 26 al 28 de juny. Natàlia Moreno.
Santa Pau es prepara per viure un cap de setmana de música, cultura i festa. El Descampat i el Festival del Castell de Santa Pau uneixen forces per primera vegada i es fusionen en un únic gran festival que complirà el poble d'activitats els dies 26, 27 i 28 de juny. La iniciativa neix de la voluntat de sumar energies entre dos projectes que han crescut en paral·lel als últims anys. Amb aquesta fusió, els organitzadors volen fer un pas més i convertir el festival en una cita destacada del calendari cultural de la Garrotxa. Durant tot el cap de setmana hi haurà concerts, activitats culturals i propostes per tots els públics. El cartell musical inclou artistes com Ginestà, Helena Gadel, la Vic Bandida, que celebra els seus 10 anys de Bandidos, el Santa Mandra i els Bacalenta, i també sessions de DJ amb Mina Ritz i Galo. L'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, ha celebrat la unió dels dos festivals i ha destacat que suposa una oportunitat per omplir el poble d'activitat cultural.
A nosaltres ens fa molta il·lusió que el descampat agafi aquesta empenta, no?, aquests nous aires, i que es fusioni amb el Festival del Castell, perquè sumem esforços, tenim tot un cap de setmana dates culturals al poble, dinar popular, presentacions, concerts, vull dir, serà un cap de setmana de sardanes, de música i de cultura al nostre poble. Que el que volem a Santa Pau és un poble unit, amb ganes de fer coses junts i gaudir de que la gent que ve de fora, doncs, pugui gaudir d'aquests artistassos i artistasses que passaran el cap de setmana per Santa Pau.
Des de l'Associació Juvenil de Santa Pau, Cal Borratx, impulsora del descampat, també veuen la fusió com una oportunitat per fer créixer el projecte. Nil Rius i Bernat Francesc expliquen que el festival vol anar més enllà d'una festa d'associació i convertir-se en una proposta de poble i de comarca.
Fins ara era una festa d'una associació juvenil sense més, i a partir d'ara el que volem és que sigui un projecte de poble, que sigui un projecte de comarca, i per això necessitem que tots els actius de, tant del poble com de la comarca s'hi sumin, donin tot el que estigui al seu abast i que facin aquest projecte un projecte referent, creiem, en l'àmbit comarcal de la Garrotxa.
Si sumem els dos escenaris i tot el conjunt del festival, creiem que aconseguim, doncs, englobar i oferir una proposta per a tots els públics i que tothom tingui el seu lloc i el seu espai.
Amb aquesta nova etapa, Santa Pau aposta per fer créixer els dos festivals i omplir el poble de música i activitats durant 3 dies amb el castell i els carrers com a escenari.
Anem als esports. El Club Esportiu Noia ha superat l'Hoquei Club Ripoll per 2-4 i se situa segona nacional catalana. Els ripollesos guanyaven 2-0, però a la represa els visitants van fer una passa endavant remuntant el maig. El conjunt dirigit per Francesc Carmona baixa fins la 5a posició i surten de la zona de play-off descens amb un partit guanyat dels últims 4. Ens ho explica en Martí Palau.
L'Hoquei Club Ripoll va perdre per 2-4 davant del Club Esportiu Noia en el duel corresponent a la 22a jornada de nacional catalana. Els ripollesos van anar de més a menys i van veure com a la segona part els visitants remuntaven el 2-0 inicial i s'emportaven els 3 punts. Els gols dels vertiblancs els van fer Albert Manuel a la primera part i Jaume Ferrés a la segona. Al partit, un duel directe per entrar al play-off d'ascens va ser intens i disputat fins al final, i els de l'Alt Penedès van poder venjar-se de la derrota a la final de la Copa Generalitat.
Parla Francesc Carmona, entrenador de l'Hoquei Club Ripoll.
La segona ens han dominat ells, han set millors que nosaltres i... Amb el 2-0 havíem intentat atacar d'una forma una mica més ordenada que ens permetés allargar els atacs, perquè ells ens estaven fent mal, i penso que amb el 2-0 sí que hi ha hagut uns minuts d'estabilització que semblava que podíem controlar una mica el partit, però el gol, el 2-1 els ha fet entrar i han seguit amb la mateixa intencionalitat que tota la segona part, i al final s'enduen 3 punts merescuts.
Ho deixem aquí, fins aquí els 5 minuts més d'aquest dimarts. Gràcies per la confiança, que passeu un bon dia.